Des de Ràdio Estel, us desitgem bon Nadal.
Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fídies Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fídies Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
No tinc temps. Massa lluny.
No tinc espai.
És complicat.
Jo no canviaré res.
Ja ho fan els altres per mi.
Quina mandra.
Les teves excuses estan acabant amb el nostre planeta. No te n'adones? D'aquí a 2020 a Catalunya hem de recollir selectivament el 60% dels residus. Et necessitem. Recicla. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio. Generalitat de Catalunya.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe la Missa de les Famílies des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Viu amb nosaltres una eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella i organitzada per la Delegació de Pastoral Familiar de l'Arcabisbat de Barcelona. Us esperem aquest diumenge a les 5 de la tarda en directe a Ràdio Estel. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'emocionar-te. Ràdio Estel et desitja molt bones festes. La Taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la Taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Bon dia i bon Nadal, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli. Ens plau retrobar-los a través de les ones radiofòniques en aquest dia joiós en què celebrem la solemnitat del Nadal del Senyor. Gràcies per ser amb nosaltres. Anem, doncs, a escoltar i comentar les lectures de la missa del dia d'aquest Nadal amb els nostres tertulians, que són mossèn Cinto Busquet, Roser Soler i Oriol Quintana. Els qui tot seguit els hi presentem. Mossèn Cinto Busquet és rector de Calella i membre del moviment dels Focolars. Bon dia, bon Nadal.
Bon dia i bon Nadal a tots.
Molta joia avui, eh?
I tant, un dia especial.
Especial. Roser Soler, de la parròquia del Quirrei, de la Sagrera i del col·lectiu de Dones en l'Església. Bon dia, bon Nadal.
Bona festa per tothom.
I tant que sí. Bona solemnitat.
Bona solemnitat, sí.
I l'Oriol Quintana és professor de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià d'ICUES a la Universitat Ramon Llull. Hola, bon dia, bon Nadal.
Bon dia i bon Nadal.
També desitgem bon Nadal al Jordi Carretero, que es cuida de la realització tècnica. Els parla Maria Marín. Siguin benvinguts.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquesta solemnitat del Nadal del Senyor és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 52.
Quin goig de sentir a les muntanyes els passos del missatger que anuncia la pau i porta la bona nova, que anuncia la salvació i diu a la ciutat de Sió: el teu Déu és rei. Escolta els crits dels teus sentinelles, escolta quins esclats de goig. Veuen cara a cara com el Senyor torna a Sió. Danseu, ruïnes de Jerusalem. Alceu totes el crit d'alegria. El Senyor ha consolat el seu poble. Ha redimit Jerusalem. Als ulls de tots els pobles, el Senyor ha estès el seu braç sant i d'un cap a l'altre de la terra veuran la salvació del nostre Déu.
Un himne de joia acull la notícia a Jerusalem. arriba un missatger de bones noves sobre la victòria de Déu i la salvació del poble destruït fa anys per la guerra contra els babilonis. El profeta convida a l'esperança perquè Déu ve a Sió, consola el seu poble i rescata Jerusalem.
Sí, sí, com, i el consola, consola, i la vida en reneix. M'ha agradat molt el text, m'ha omplert de joia, i em omple de joia perquè penso que la història es repeteix. Abans els israelites havien hagut de sortir d'Egipte, van haver de passar el desert per arribar a la Terra Promesa. Més endavant, ara en aquests moments del text, els exiliats surten de Babilònia i inicien el viatge de retorn cap a la seva terra. Però també avui es repeteix a casa nostra. Tenim exiliats i tenim empresonats que han traspassat unes portes, han de traspassar el desert per arribar també a la Terra Promesa. I tant de bo que hi arribin aviat, el més aviat possible, no? I aleshores m'omple de joia i pensar, consoleu, val la pena, s'arribarà al final i arribarem bé.
A mi d'aquesta lectura també el que més m'ha impactat o el que més es queda és aquesta frase del Senyor consolat al seu poble. Clar, jo no havia pensat en la qüestió aquesta dels immigrants i realment tenim una tasca forta d'acollir, de consolar. Jo pensava fer una lectura únicament espiritual. A vegades a mi em consola només pensar la mera existència de Déu, diríem, no? El fet de que existeix el bé i que... amb tots els mals que hi ha i amb tot el cansament que portem a vegades diàriament, no? Arribes al final del dia i dius, bueno, era un mal que Déu existeix, perquè si no, no? I només per aquesta simple idea, i a vegades també a la pregària, no? Quan Déu fa arribar la seva consolació, tot canvia.
Que és la bona nova que tenim, que no estem sols en aquest univers, més o menys tractant de fer un petit espai en el qual no ens sentim massa sols i abandonats, sinó que realment hi ha aquesta presència a l'arrel de tot i que ens dona la seva pau, aquesta salvació universal. A mi m'agrada la imatge aquesta del missatger que anuncia la pau i porta la bona nova, que doncs és Jesús, però és cadascú de nosaltres, com a seguidors de Jesús, que anunciem la pau, sent pau, comunicant pau amb les nostres paraules, la nostra mirada, els nostres gestos, i portem aquesta bona notícia, que Déu existeix. Crec que és el punt central, que Déu existeix i que Déu és amor, que Déu és l'amor. Perquè dir només Déu existeix, a cadascú es queda amb una idea de Déu. Jo recordo una vegada doncs, amb un jove que em va dir... Jo que es volia fins i tot batejar, perquè es volia casar per l'Església, i no estava batejat, però em diu, jo em vull batejar, però no crec en Déu. I doncs...
Anem bé, no?
Però jo li vaig dir, i així és per pam, no? Impactant, dic, jo tampoc. Ah. I vaig veure que... Dic, jo tampoc crec en aquell Déu que tu estàs pensant. Perquè crec que és la negació de Déu, la major part de les persones que tenim al voltant nostre, és la negació d'un estereotip de Déu, d'un esperpent de Déu, que no és el Déu de Jesús.
Sí, molta gent, diguéssim, que quan s'acosta a l'Església té el problema de tenir una idea com molt infantil a vegades i molt errònia de Déu, no? I això la tira enrere. Però anava a dir, també hi ha molta gent que, si li preguntes, nega l'existència de Déu, però, de fet, implícitament hi creuen. I amb això vull dir que Déu, en el fons, és el bé. I a vegades, gent que tira endavant amb moltes dificultats...
Però que vas descobrint cada dia amb moltes persones. Parlaves dels immigrants, o parlaves... Més igual, de la persona que tens al costat, en el barri o allà on sigui. I vas descobrint que dius, pues és veritat, Déu existeix. Déu existeix a través d'aquesta persona amb el gest senzill, d'un somriure. Aquesta alegria que ens contagia el text, no? I que veus en aquestes persones, doncs que... No ho fan com jo, no creuen com jo, no pensen com jo, però que, en canvi, ens trobem per fer la pau enmig del món. Que caramba.
I tornant a aquest jove que es volia batejar i que no creia en Déu, com va acabar la cosa?
No, va fer un procés, no? Es va batejar, es va casar per l'Església i va fer el seu procés, de mica en mica, sí. És com moltes persones, veig a les nostres esglésies avui, a les nostres parròquies, encara hi ha un cert lligam, un cert catolicisme cultural, un cert desig de més o menys el que em van donar a mi també vull passar-ho, però no hi ha autèntica experiència de Déu en molts, autèntica en el sentit també conscient de Déu com a, una presència personal, perquè que diu alguna cosa deu haver-hi, alguna cosa deu haver-hi, però això és molt poc, és a dir, hi ha algú que ha volgut i m'ha cridat a l'existència, que m'acompanya i que m'espera. Aquesta és la gran notícia, la bona notícia.
I que ho comparteixes amb aquestes persones. Quan ho penses, jo de vegades penso, quin avorriment, alguna vegada. Quin avorriment, vull dir que... I després dic, no, si estan aquí és perquè també compartim alguna cosa. I a vegades és un gest, un somriure, aquella persona que no li havies dit mai res, i aquell dia t'atreveixes, i veus que hi pots comptar, que un genis, o que en tot cas t'hi veuràs un altre moment, que després saludes pel carrer, que després... I aleshores aquesta alegria del coneixement de Déu, de l'experiència de Déu, de la vivència de Déu, la comparteixes. Més o menys, però la comparteixes.
A vegades es fa difícil fer-ho, diguéssim. Quan tu mires de parlar de certes experiències de la pregària, o etcètera, a vegades també crees una barrera, d'alguna manera, perquè hi ha gent que diu, bueno, això no sé de què m'estàs parlant, no vull saber, etcètera, no? A vegades fer com un testimoni molt explícit és com contraproduent, no? No sé, jo moltes vegades crec, com deia abans, que la gent hi creu implícitament, perquè hi ha com experiències que són quotidianes i tal, que impliquen molta fe i que impliquen voler tirar endavant. No?
Passem a escoltar la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol primer.
En diverses ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als pares per boca dels profetes. Però ara, en aquests dies que són els darrers, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill, que ell ha constituït hereu de tot, per mitjà del qual ja havia creat el món. El que és el resplendor de la glòria de Déu i empremta del seu mateix ésser, i que sosté l'univers amb el poder de la seva paraula, acabada l'obra de purificació dels pecats, s'ha assegut a les altures, a la dreta de la majestat divina, i ocupa un lloc tant més superior als àngels com més incomparable és el títol que posseeix en herència. Perquè a quin dels àngels Déu ha dit mai «Ets el meu fill, avui t'he engendrat?» i encara «Jo seré el seu pare i ell serà el meu fill?» Diu també, quan presenta al món el seu primogènit, que es prosternin davant d'ell tots els àngels de Déu.
L'autor d'aquesta carta argumenta, a partir de l'Antic Testament, com en Crist, en el Nou Testament, s'acompleixen les promeses. Déu ens ha parlat pels profetes i ara ho fa per mitjà del seu fill. En ell, Déu diu i dona als homes tot el que té a dir-los i donar-los. Tenen la paraula?
Sí, a mi em dóna la impressió que la novetat que representa Jesucrist respecte a l'Antic Testament, que mai ho és el tot, no? Perquè tot està sempre en una tradició, però és el fet de morir en creu. No? Potser no és el dia de parlar d'això, no? Ja que avui és Nadal, però sí, el que realment impacta la història de Jesús és que, més enllà del que va defensar, que en el fons és el que va defensar és que ens tractessin com a germans, no? Això tampoc és que fos una gran novetat, encara que mai ho hem aconseguit, però diguéssim, la novetat ve del fet de que Jesús va ser rebutjat per tothom, marginat per tothom, i només Déu el va reivindicar, no? Això s'havia vist en l'Antic Testament, i el profeta Isaías ja parlava del just i tal, però el fet d'encarnar-ho i de veure, jo crec que és el que va impactar en el seu moment, no?
Però ho anem descobrint a poc a poc. Tota la vegada tampoc ho descobrim. I penso que inclús en els temps litúrgics són una mena de caminador, de pauta, doncs també per marcar el meu camí. En aquests moments, què és el que em toca? Celebrar, viure amb tota la joia, aquesta presència de Jesús enmig del món. Després ja vindrà l'altre, ja ens anirà revelant. Però... I m'agrada la festa de Nadal, i m'agrada quan sento, a casa passa, que es reuneix una gran família, que comparteixes, que escoltes unes coses, escoltes les altres, no tothom pensem igual, no tothom estimem amb el mateix sentit, però estimar sí, només faltaria. Però, i és maco veure, doncs, com... És aquesta presència del fill que s'identifica amb el pare i que mira, i que l'anem descobrint. Fins a arribar allà on t'ho has dit, però l'anem descobrint de moment.
Jo diria també el que deies tu abans, Oriol, respecte a parlar a Nadal doncs, de la creu, que pot semblar doncs, fora de to, i en canvi diria que és precisament els dos moments àlgids d'una mateixa lògica, d'un Déu que es manifesta precisament en la petitesa, en l'abaixament, en el donar-se totalment a nosaltres. I abatlem en aquesta pobresa de no ser acollit, en aquesta pobresa de recursos, en aquesta pobresa de no ser reconegut per la major part de persones que estan al voltant, pel que era i pel qui era, doncs també és el mateix que es veu doncs, a la creu, al Gòlgota. Per tant, Betlem, Gòlgota són com dos punts que ens estan indicant la grandesa d'aquest Déu que en Jesús es manifesta plenament i que no està dient em manifesto aquí i no em manifesto un lloc més. I que també l'autor em sembla que ho diu molt clar. Ha parlat de moltes maneres i en moltes ocasions. Això és un moltes i molts temporal, però jo diria també contextual, en el conjunt també ara de les nostres diferents cultures en el planeta i de les diferents tradicions religioses, certament, com a cristians, Déu ha parlat de manera definitiva i plena en la persona de Jesús, però això no vol dir que Déu no hagi parlat i continuï parlant també fora de les fronteres visibles de l'Església que som la continuïtat de la persona de Jesús.
Anava a dir que l'autoritat que li ve a Jesús, que té a Jesús, li ve d'aquestes dues preguntes, no? On vas néixer? I diguéssim, què vas haver de patir per defensar aquestes idees de justícia tan senzilles, no? O sigui, hi ha vegades que es presenta un polític nou. El primer que has de saber és, bueno, tu d'on vens, saps? Perquè segons de quin lloc vinguis ja no et crec massa, diríem, amb el que dius, no? Sí, li va passar a Jesús, però diguéssim, i el que vull dir és que hi ha certa gent que diu, bueno, jo treballaré en favor dels altres i no sé què, quantos, tens orígens, diguéssim, és un tio d'una família rica i que és un tio que no ha tocat mai, diguéssim, certes realitats socials, i dius, però com podràs ajudar algú que no, ni coneixes ni d'això, no? En canvi, Jesús té uns orígens humils. I després Jesús va estar disposat perfectament a passar gana, està disposat per no tenir casa, està disposat a tenir una, diguéssim, una vida i unes condicions.
Però hi ha, no? Que parlàveu de la creu.
Hi ha molta gent que es presenta com a figura d'autoritat i que no està disposada a fer-ho, no? I llavors dius, vaja, pues molt bé.
Però ja que parlàveu de la creu, ha fet pensar, com diu el mateix text, el caràcter de sacrifici, el caràcter sacerdotal també de la presència de Jesús, de la purificació del pecat. Ja sé que no està molt de moda parlar de la purificació del pecat, però en canvi sé que em dona la força per vèncer jo, per vèncer nosaltres avui, doncs tot el que impedeix estimar, tot el que impedeix fer la pau. És a dir, que en el fons és el pecat també, no? Tot el que és l'impediment. Doncs sí, també ho celebro, però no havia pensat tant, no? Però aquest caràcter sacrificial, aquest caràcter sacerdotal del que s'ofereix, i aquest sí que sap que és la misèria, i el passar gana, i la veda, i clar, te'l pots creure una mica més, que no pas quan et venen només des de dalt, no?
A més, així com històricament, totes les figures que els hi solem donar com més credibilitat, doncs tenen aquest element d'haver estat gent que ha hagut de patir per defensar el que pensava, des de Sòcrates, passant per Gandhi, i fins a qui vulguis, no? En canvi, la gent que sempre ha viscut bé i que sempre... Bueno, que ha escrit molts llibres a vegades i tal, doncs no te l'acabes de creure perquè li falta aquesta prova d'alguna manera.
Continuem endavant. Ens manca per escoltar l'Evangeli d'aquest dia de Nadal, però abans recordem que estem fent la tertúlia amb mossèn Cinto Busquet, rector de Calella i membre del moviment dels Focolars, amb la Roser Soler, de la parròquia del Crist Rei, de la Sagrera, i és del col·lectiu de Dones en l'Església, i amb l'Oriol Quintana, professor de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, a la Universitat Ramon Llull. Ara sí, Evangeli de Sant Joan i del capítol primer.
Al principi ja existia el que és la paraula. La paraula era amb Déu, i la paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell, tot ha vingut a l'existència i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la vida, i la vida era la llum dels homes. La llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la. Diu, enviar un home que es deia Joan. Era un testimoni. Vingué a donar testimoni de la llum perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la llum, venia només a donar-ne testimoni. Existia el que és la llum veritable, la que, en venir al món, il·lumina tots els homes. Era present al món que li deu l'existència, però el món no l'ha reconegut. Ha vingut a casa seva i els seus no l'han acollit. Però a tots els qui l'han rebut, els qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni per voler d'un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la paraula es va fer home i plantar entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat. Donant testimoni d'ell, Joan cridava.
És aquell de qui jo deia, el qui ve després de mi m'ha passat davant, perquè abans que jo, ell ja existia.
De l'abundància de la seva plenitud, tots nosaltres hem rebut gràcia sobre gràcia, perquè la llei, Déu la donà per Moisès, però la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist. Déu, ningú no l'ha vist mai. Déu, fill únic, que està en el si del Pare, és qui l'ha revelat.
Un evangeli que ens parla de la preexistència del Verb en el si de Déu, com a paraula vivent, per la que l'univers és creat. Es fa home, s'encarna i acampa entre nosaltres. Ens revela al Pare i ens fa partícips de la plenitud de la seva gràcia i de la seva vida. Això són paraules majors, però anem a esbrinar
difícils.
Què diu.
Sí. Són difícils, penso que s'han de meditar. M'estimo més meditar-les que no pas pensar-les. I a més estic molt atenta quan el capellà en la missa fa la homilia, a veure com se les apanya per poder dir una paraula que ens arribi en el cor de tots, no? Més que a l'orella. Perquè precisament és la presentació de la paraula. I m'agrada. I aleshores, doncs, bueno, penso que per nosaltres, o pel públic en general, ens és difícil entendre què vol dir això, que deixa clara la seva preexistència real i personal, doncs, abans del seu naixement, no? Què vol dir tot això? Que està en comunió amb el Pare. Després ho penses i dius, sí, és gràcies a ell que he conegut el Pare. Això és un dels aspectes, doncs, que jo destacaria de... Però com explicar tot això? Què és el resplendor de la llum de tota la humanitat?
Com passa que a vegades jo crec que ens hem de remetre molt a la gent que va viure al costat de Jesús, no? Diria, el fet de tenir al costat una persona que actua justament, sempre amb justícia, sempre amb humilitat, diríem que és com una espècie de mitjancer entre Déu i nosaltres, no? Notar en Jesús la presència real de Déu, doncs, al final, després de la seva mort, la cosa va entrar una escalada tremenda, no?, de teològica, i al final, doncs, res, Jesús preexistia abans de tots els segles al costat de Déu, etcètera, no?
Com se fan ells...
Però jo anava a dir que l'arrel de fons és la persona de Jesús, la seva forma de fer, la seva forma d'actuar, la que ens parla de Déu, no?
I tant, clar. I avui també, jo crec que aquest és un text magnífic, realment, per com Joan, és el que després ens farà aquesta afirmació que és la millor de Déu, Déu és amor, a la seva primera carta. I Joan, que diu, el Pare i jo som una sola cosa, qui ha vist a mi ha vist el Pare, i jo sóc el camí, la veritat i la vida. És a dir, realment, en la humanitat de Jesús podem conèixer Déu, la realitat de Déu. I ens adonem que en aquest Déu, doncs, hi és aquesta humanitat de Jesús, plenament. I que nosaltres també hi som. I, per tant, crec que a partir d'aquí, també en el Nadal, no quedar-nos amb simplement la contemplació externa d'un fet admirable que va passar fa 2.000 anys, sinó en el que això ens convida avui, cadascú de nosaltres. És a dir, deixar realment que aquesta paraula de Déu continuï encarnant-se en nosaltres, que continuï resplendint. No? Diu, quan acabava dient, Déu ningú no l'ha vist mai, Déu fill únic, està en el si del Pare, és qui l'ha revelat. I també hem pecat en la història de l'Església de fer de Déu això, un conjunt de doctrines molt fixes que hem volgut transmetre per assegurar l'ortodòxia, i no hem transmès, en canvi, aquesta experiència trinitària de Déu com a pare, de Déu que és present enmig nostre com a fill, com a mestre, com a germà gran que camina amb nosaltres, de Déu que és en nosaltres. El Crist, el Pare ens ha donat el seu esperit a través del Crist i viu en nosaltres. I que crec que hem de deixar de banda allò, la Trinitat, aquest misteri que no es pot explicar. No, la Trinitat és el nostre gran missatge. És a dir, que nosaltres estem cridats, vivim en Déu, existim en Déu, i estem cridats realment amb Jesús a viure en aquesta relació filial amb el Pare, a ser comunicadors del seu esperit.
Sí, però fixa't, hi ha aquest paràgraf tan petit que diu, uns el van acollir, altres el van rebutjar. I és una cosa que, clar, jo t'escolto, ho penso i dius, caramba, que bé. Però dius, i per què l'han rebutjat uns quants? I dius, no, l'amor de Déu i la veritat de Déu, el que vulgui, la Trinitat, no s'imposa. S'ofereix i aculls o no aculls. Mm. És difícil, també,
És que la Trinitat no s'imposa perquè la veritat no s'imposa, no? La veritat està allà per ella mateixa. El que passa és que la veritat a vegades et despulla i implica reconèixer, et deixen fals, i aleshores, pels interessos creats i pel que sigui, allò no ho vols acceptar. En canvi, encara que en el fons sàpigues que és veritat, no? Una mica el que li va passar a Jesús, que el que deia era perfectament just i tal, però com que xocava contra algunes tradicions i sobretot xocava contra els interessos dels que manaven, doncs no van voler reconèixer la veritat d'allò que allò deia, perquè implicava transformar-se, no?
I només la veritat, com ens diu Jesús, ens fa lliures. Ens fa lliures tot aquest conjunt d'aparences que no ens permeten manifestar-nos per allò que som, fills.
Però em sembla que estem anant com molt abstracte. Avui és el dia de l'Encarnació, eh? Avui és el dia de Nadal, eh? Avui és el dia de menjar torrons, és el dia de celebrar-ho. Sí.
Pues de compartir-los.
Sí, sí. Vull dir que quan Jesús s'encarna amb la figura d'un nen dintre d'una família, no?
Clar.
Avui és el dia per celebrar tot això, no? Per sentir Déu ben a prop i en un dia quotidià, un dia especial com avui, però que farem coses quotidianes, doncs, com sempre, no? Com el menjar, com l'estar junts, com el compartir la nostra vida. No?
Jo diria més, és que precisament en aquest compartir és on Déu es manifesta, per tant, que és en la família, Déu és família, també algú ha dit.
Sí, també és una imatge de la Trinitat, d'alguna manera, no?
Totalment, totalment, sí, sí.
I compartim amb la família, i compartim les paraules, i els gestos, sobretot. Perquè després del dinar de Nadal venen molts dies. I tu saps el que és compartir quan un pateix, quan està malalt, quan et demana un temps que havies pensat que tu faries.
I també el dia de Nadal és una mica, a vegades, un dia de treva, no? A vegades pot haver-hi alguns conflictes en les famílies, però fas l'esforç del dia de Nadal deixar-los enrere i, bueno, anem a compartir el dia d'avui i alegrar-nos, no?, d'estar junts.
O sigui que, però com a itus està bé que hi siguin. De tant en tant està bé que tinguem aquest dia que em toca estar al costat de... I que dius, ves per on no em pensava que faria les paus.
Mm. És Nadal.
És Nadal.
I volem que tots els dies siguin com Nadal.
Oi? Que bé.
Doncs amb aquestes boniques paraules que ens acaba de dir mossèn Cinto, podríem donar per acabat aquest programa, aquesta tertúlia en què hem comentat, encantats de fer-ho, la litúrgia d'aquesta solemnitat del Nadal de Nostre Senyor Jesucrist. Moltíssimes gràcies, Oriol Quintana.
Gràcies,
gràcies, mossèn Cinto Busquet.
A tots vosaltres.
Gràcies, Roser Soler.
I una vegada més, bon Nadal per tothom.
Bon Nadal,
bon Nadal.
Dubte. I també gràcies a Jordi Carretero i bon Nadal per haver fet possible la part tècnica del programa. I també gràcies a vostès perquè han estat presents en aquest programa, presents a través de les zones radiofòniques, en aquest programa de la solemnitat del Nadal. Ens retrobem amb vostès, si ho desitgen, el diumenge vinent per a comentar les lectures de la missa en la festa de la Sagrada Família. Gràcies per haver-nos sintonitzat. Romanguin, sisplau, en la sintonia de Ràdio Estel. Es ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
de Ràdio Estel.